Avui, 26 d'abril, és el Dia Mundial de Conscienciació envers el soroll. Sota el lema Silenci, si us plau, es vol conscienciar sobre el soroll i els efectes negatius que té sobre la salut. La campanya, que es fa al llarg de tota la setmana, està liderada pel Departament de Territori i Sostenibilitat i compta amb el suport també de prop d'una trentena d'entitats, associacions i també ajuntaments.
L'objectiu és conscienciar la ciutadania del problema de la contaminació acústica, especialment en els àmbits urbans, també de les possibles solucions. Es fomenta el treball amb col·lectius específics com els centres escolars, on el soroll pot perjudicar el procés d'aprenentatge. Per últim, també es dona a conèixer tant als ciutadans com a les administracions les noves eines de gestió i control que hi ha en matèria de sorolls.
I avui en parlem a l'Info Migdia amb Sergi Paricio, que és responsable del Servei per la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lumínica del Departament de Territori i Sostenibilitat. Senyor Paricio, bon dia.
Hola, bon dia.
La contaminació acústica provoca trastorns, per exemple, de la son a 13 milions d'europeus. Són conseqüències que no només, per exemple, de trastorns de son, sinó també d'hipertensió, disfuncions cognitives, problemes, en definitiva, de salut.
Sí, el soroll, diguem, en els seus inicis sempre s'havia percebut com un contaminant que estava associat a molèstia, no? Això va ser les dècades enrere, però a poc els estudis han anat demostrant, i que és una cosa que ara ja no hi ha cap mena de dubte, de que no l'hem de tractar com un contaminant molest, sinó que hem de tractar-lo com el que és, un contaminant que realment afecta la salut.
Uh-huh. Com es mesura el soroll i en quin punt arriba a ser contaminació?
El soroll es mesura amb els fonòmetres, que amb una escala decibèlica és un valor que, aviam, nosaltres tenim un sensor tots en el nostre cos, que és l'orella, no? Però quan ens parlen de decibels, igual que quan ens parlen de temperatura, som capaços molt fàcil de saber, doncs, que sistema 0 graus a fred i sistema 25, doncs, fa una temperatura agradable, doncs, en el cas dels decibels és bastant menys intuïtiu, no? Els decibels, doncs, hi ha uns valors que són els recomanats per la normativa, que no són iguals per a tot arreu, sinó que també estan una mica en funció d'en quin entorn estem, si estem en un entorn més tranquil, si per exemple és un entorn residencial els nivells són més restrictius, si estem en un entorn que ja no és tan residencial o que està afectat per infraestructures properes, els nivells són permesos una mica més alts, no? Per tant, es pot dir un valor, no? Però en termes generals, diguem, la normativa, per dir una xifra, parlaria que de dia no s'haurien de superar els 65 decibels i de nit els 55. Hi ha aquesta diferència entre el dia i la nit, perquè lògicament es pretén, doncs, preservar molt més, diguem, el descans de la ciutadania, no? De tota manera, aquests dos valors, que serien en termes generals, doncs, uns que podríem agafar, des del punt de vista dels objectius o les recomanacions de l'OMS, de l'Organització Mundial de la Salut, van molt més enllà i recomana que els ciutadans i les ciutadanes estiguem en zones que estan durant el dia per sota de 50 decibels i durant la nit per sota de 40.
I quin és el grau de compliment d'aquests paràmetres així generalistes, aquí a Catalunya?
Aquí a Catalunya es fan uns estudis que ens obliga la Unió Europea a realitzar cada 5 anys, que es diuen mapes estratègics de soroll. I aquests estudis el que ens demanen és que analitzem el tant per cent de població que està exposada a nivells superiors a aquests valors en el seu dia a dia, no? Aquests estudis fan, com he dit abans, cada 5 anys, el van fer el 2014. Només es fa per les grans aglomeracions, per aquelles grans aglomeracions de més de 100.000 habitants. I l'estudi que es va fer el 2014 a Catalunya, amb aquest criteri de fer-ho per les grans aglomeracions, vam arribar a estudiar la situació de 3.250.000 persones aproximadament. I els resultats van ser, doncs, de que aquests valors de 65 de dia i 55 de nit, en el cas de dia, el 28% de la població està exposat a valors superiors a aquests 65 decibels, mentre que en el cas de la nit el 40% de la població està exposat a valors superiors als 55 decibels.
Això té alguna cosa a veure també amb el nostre tarannà, amb la nostra manera de ser i amb els nostres hàbits de socialització? I parlo justament a l'estiu, que acostumem, doncs, aquí la població mediterrània a Catalunya, doncs, a fer molta vida al carrer, a sortir a prendre la fresca. Es tenen en compte totes aquestes idiosincràcies pròpies, podríem dir, del país?
amb aquestes dades que ens demana que fem la Unió Europea, no. Aquestes dades van adreçades a avaluar l'impacte de les grans infraestructures de transport i les grans indústries. I en aquestes dades que us dic, doncs, no hi s'han comptat aquesta altra problemàtica més pròpia, com molt bé deies, dels països més mediterranis o més del sud. I, paradoxalment, doncs, sí, mentre el 90... Els valors dels estudis diuen que el 90... aproximadament per 5% de les fonts de soroll és degut al trànsit. És a dir, la població s'ha podada a nivells alts de soroll degut al trànsit viari. En realitat, després, des del punt de vista de denúncies, quan avaluem el nombre de denúncies i queixes, la gran majoria són per qüestions de veïnatge o bé d'oci nocturn, de vida al carrer, d'activitats al carrer, etc. Aquesta segona vessant que tu comentaves, en la qual doncs, té un impacte molt important a nivell de contaminació acústica a la nostra societat.
Parlem ara també d'aquesta campanya que es fa al llarg de tota la setmana. Silenci, si us plau. Volen implicar tothom, no?
Sí, és a dir, hi ha com... Podríem parlar com dos grans blocs a treballar amb el tema de millora de la qualitat acústica del país, no? El primer bloc, que seria aquest que hem comentat, de les grans infraestructures, aquí, evidentment, les administracions és on tenen molt a dir, des del punt de vista de la planificació territorial, del disseny de l'urbanisme i de la pacificació, del canvi de model de mobilitat, amb el qual doncs, a poc s'hi va treballant, no? Doncs, evidentment, el foment del transport públic, la dissuasió de la utilització del vehicle privat, la potenciació del vehicle elèctric, tot això seria com un gran vessant, no?, de mirar de reduir aquest impacte massiu del transport sobre l'ambient acústic. I després hi ha una segona vessant, que és la que estàvem comentant, no?, d'un aspecte més sociocultural, en el qual doncs, la ciutadania té molt a dir, té un paper destacat, perquè al final tots som potencials emissors acústics, no?, en el nostre dia a dia, quan estem prenent alguna cosa en una terrassa a l'estiu al carrer i és de nit, quan sortim d'un bar, quan passegem, quan posem la música molt alta, quan decidim quin tipus de motocicleta comprarem, en mil, diguem, aspectes de la nostra vida quotidiana, incidim amb el que pot arribar a ser l'ambient acústic del nostre entorn.
Fan incidència també, sobretot, en els centres escolars.
Sí, en els centres escolars és un lloc on ens agrada molt treballar i creiem que és fonamental per dues parts. No? Primer, per l'aspecte d'educació ambiental, perquè aquests nens i nenes, doncs, des de molt petits, agafen consciència d'aquesta problemàtica i del fet que aquesta conscienciació, no?, de la problemàtica de la contaminació acústica, doncs molt tindrem guanyat perquè quan siguin grans, doncs contribueixin, diguem, a millorar l'ambient acústic del seu entorn. I després per la vessant també interna de la pròpia escola, perquè és important, està clarament demostrat, diguem, que treballar amb alts nivells de soroll doncs afecta a la capacitat de concentració i a la irritabilitat i tota una sèrie d'efectes negatius, que per tant és important treballar a les escoles des del punt de vista de l'educació ambiental.
Aquesta setmana sense soroll compta amb un web específic vinculat al Departament de Territori i Sostenibilitat, on hi ha llistades totes les activitats que es faran arreu del territori, i crec que també hi ha la possibilitat de que un mateix pugui fer aquest mesurament, no?, que dèiem, del soroll que tenim al voltant.
Sí, és a dir, és la primera vegada que organitzem aquesta setmana. Uh-huh. Sempre s'havia organitzat un dia. Hi ha un dia internacional de sensibilització envers el soroll, que és avui, precisament, avui dimecres 26. I aquesta vegada vam pensar que era una bona pensada, que en un dia no n'hi havia prou i que era una bona pensada treballar-la una setmana per facilitar precisament la participació de la ciutadania amb activitats. Aleshores, arreu del territori, en aquesta pàgina web, com bé has dit, doncs hi ha totes les activitats que se celebren, en quin lloc, en quin dia, n'hi ha més de 60 activitats programades, i en moltes d'elles doncs, hi ha la possibilitat d'efectivament doncs, fer un taller en el qual, doncs, a partir d'un sonòmetre i doncs, tota una petita explicació de com funciona, doncs, familiaritzar-nos precisament amb això que dèiem al principi, aquesta idea que no és molt intuïtiva del que són els decibels, i quin tipus d'entorn tenim en els nostres pobles i ciutats. No? I animem des d'aquí a tota la població a consultar la pàgina web i animar-se a participar en alguna d'aquestes activitats.
I segurament també per adonar-nos que encara que nosaltres tinguem la percepció de que estem en un lloc en silenci, soroll n'hi ha sempre.
Sí, sí. Sí, malauradament soroll n'hi ha sempre, sí, sí, sí. Sí, la veritat és que malauradament ens hem acostumat a pujar tots al llindar de percepció del que seria la molèstia acústica, perquè estem sotmesos des de, sobretot a les grans ciutats, evidentment, a nivells de soroll constants, i això d'alguna manera ens ha fet perdre el que realment és estar en una zona tranquil·la, que és un dels altres dels elements que estem treballant, la mirada potenciar la preservació de zones tranquil·les prop d'on són els ciutadans, perquè la Unió Europea ho demana, perquè estudis de salut ho recomanen com un element clau per millorar el benestar de la ciutadania, el fet de tenir una zona tranquil·la i verda prop del lloc on vius.
Sergi Paricio, responsable del Servei per la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lumínica del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. Gràcies avui per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.